Notícies en xarxa.
Bon dia, la una us parla Maria Lara. Entre el 2021 i el 2023, la T11 entre Reus i Tarragona va ser la carretera amb més accidents a la demarcació, segons un estudi presentat avui pel RAC. Guillem Camps, explica'ns les dades d'aquest informe. Bon dia.
Bon dia, doncs sí, aquesta és una de les conclusions que es desprèn d'aquest mapa de risc de la xarxa viària tarragonina, que també revela que la T314 entre Cambrils i Reus és la carretera de la demarcació amb més risc de patir un accident. També s'ha parlat de l'AP7, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Laimiel, ha explicat que es tiraran endavant mesures de control de camions en el seu pas de l'AP7 per les comarques de Tarragona per reduir la sinistralitat d'aquests vehicles. I és que el mapa de risc revela que els camions estan implicats en un 49% dels accidents greus que es produeixen en aquesta via. Laimiel ha recordat que en el tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta ja es prohibeix l'avançament dels camions i es vella amb un sistema tecnològic a més de macrocontrols que fan els Mossos d'Esquadra a Salou. Les properes mesures que es preuen impulsar són un control tecnològic per monitorar l'estat de les rodes dels camions o l'establiment d'un tram de velocitat variable per tots els camions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Tot i això, de l'estudi es desprèn que l'AP7 és una via 4 vegades més segura que una carretera convencional i que el risc de patir un accident és molt baix o baix.
Gràcies, Guillem. Bon dia.
Bon dia.
I el govern ha aprovat ampliar en 1.650 dotacions la plantilla del Departament d'Educació i Formació Professional de cara al curs que ve. D'aquestes, 1.096 corresponen a personal docent, 669 per a primària i secundària, mentre que 218 per a formació professional i 209 per a escola inclusiva. També s'incorporaran 202 dotacions de personal d'administració i serveis i 352 de personal d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. A més, també s'ha aprovat un complement econòmic per als professors coordinadors del programa de suport a les matemàtiques. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions, impulsarà una comissió d'investigació sobre el cas Cerdán de presumpta corrupció que toca de ple al PSOE. Així ho ha anunciat després de la primera executiva des de l'esclat de l'escàndol polític. El president del govern espanyol ha insistit que no pensa dimitir i ha reptat al Partit Popular, volíem dir, a Vox, ha presentat també una moció de censura. Després d'una primera reunió amb Sumar, Sánchez ha rebut avui a la Moncloa el secretari general de Junts, Jordi Turull, i també a la portaveu del Congrés, Míriam Nogueras. Demà serà el torn de Gabriel Rufián per part d'Esquerra. I el sindicat USO ha registrat una convocatòria de vaga de tripulants de cabina de l'aerolínia EJ7 pels dies 25, 26 i 27 de juny.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 17 de juny de 2025. Això és l'enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dimarts 17 de juny, el Barça de Futbol Sala afronta avui la primera final pel títol de Lliga davant el vigent campió, el Cartagena, al Palau. Els blaugranes tenen dos partits seguits a casa i tenen un avantatge important, el factor pista. Guanyar la Lliga significaria jugar la Champions i la Supercopa, un doble premi. De la resta de la jornada, d'aquest cap de setmana, encara tenim ressaca, per exemple, a Vilassana, per viure la festa d'ahir amb l'equip femení d'hoquei patins, que ha assolit el triplet, Copa de la Reina, Supercopa i Mundial. Ahir, rebuda a l'Ajuntament de la localitat lleidatana. Hoquei patins, futbol o waterpolo, entre d'altres. Tot això i molt més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Sara Bella, bon dia.
Bon dia, Joan.
En futbol, adeu a Joan Garcia de l'Espanyol.
La Lliga informava a l'Espanyol que Joan García ha dipositat l'import de la seva clàusula pas previ a que l'ens organitzador doni validesa a l'operació i que es faci l'anunci del seu fitxatge pel Barça, previst per als propers dies. Un conjunt perico que en la plana esportiva anunciava un nou partit amistós contra el Southampton el 26 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque.
A les 11 del matí, horari ja confirmat. Més futbol, el Barça fa oficials les dates dels tres partits que disputarà a Àsia aquest estiu.
El 27 de juliol jugaran davant el Vissel Kobe al Japó i faran doble parada a Corea del Sud el 31 de juliol davant del Seul i el 4 d'agost al camp del Daegu.
I el Barça femení tanca una tornada molt especial a casa.
Ha anunciat el primer fitxatge per al nou curs amb l'arribada de Laia Alexandri, defensa central de Santa Coloma de Gramenet, que retorna al club on es va formar. Alexandri, de 24 anys, signa fins al 2029 i des que va deixar el Barça va jugar a l'Atlètic de Madrid i al Manchester City, club amb qui s'enfronten les blaugranes en la darrera edició de la Champions.
Encara futbol, l'Europa, que jugarà a Primera Federació, anunciava la continuïtat per un any més del capità, Àlex Cano.
El central que va arribar al conjunt escapulat al curs 2009-2010 viurà la seva 17a temporada defensant la samarreta del conjunt graciec. Cano seguirà ampliant els seus registres amb la samarreta de l'Europa, on ja hi figura com a jugador amb més partits al primer equip i també com a segon màxim golejador històric.
En futbol sala aquest dimarts arrenca la final de la primera masculina i el Barça obrirà el Palau davant el Cartagena.
La sèrie definitiva, que jugarà el millor de 5 partits, començarà a 6:45 de la tarda. Els blaugranes tenen el factor pista favorable i buscaran recuperar el títol de Lliga 2 anys després davant del vigent campió.
En hoquei patins, el Barça a punt de guanyar el títol.
Els blaugranes golegen contundentment 6-0 al Liceo en el segon partit de la final pel títol. Els de David Cáceres posen 2-0 a l'eliminatòria i tindran aquest divendres a Riazor la primera oportunitat per aixecar el títol de campions.
En bàsquet, continua els moviments dels equips catalans per confeccionar les seves plantilles de cara a la temporada que ve.
El Baxi Manresa incorpora el danès Gustav Nudesen, un aler de 22 anys i 2,02 metres que arriba provinent de l'Espiro Bàsquet belga. Nudesen firma contracte per 3 temporades i s'uneix als fitxatges del francès Hugo Benítez, un base de 24 anys i 1,92 metres que arriba provinent del Bourg-en-Bresse francès i del pivot Archange Ibau Bolavi, té 23 anys, fa 2,10 metres i ha jugat les darreres 3 temporades amb el Charlero belga.
I el Cadí La Seu, de la Lliga Femenina, anunciava la renovació per una temporada més de Regina Aguilar, la base catalana que va arribar al curs passat sumarà un segon any defensant la samarreta urgellenca. De la seva banda, Elena López deixa de ser jugadora a la penya després de 2 temporades. En tenis, Paula Badosa, número 10 del món, ha tornat a la competició després de Roland Garros.
La begurenca es troba disputant el
WTA 500 de Berlín
per adaptar-se a la gira sobre herba. Badosa va aconseguir el bitllet pels 8ens de final del torneig després de desfer-se de la tennista local Eva Lis, 6-1 i 6-3. La catalana s'enfrontarà dimecres a la nord-americana i número 9 del món, Emma Navarro, per un lloc pels quarts de final.
La Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina en futur, compromesa i amb projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per tothom. Comencem aquest dimarts 17 de juny i parlem de futbol i del Nàstic de Tarragona, que ja prepara el viatge cap a Sant Sebastià, la tornada de la final d'ascens a segona divisió, un partit que juga aquest diumenge a les 8 del vespre a Subieta davant la Reial Societat B. El partit d'anada, malauradament, derrota 1-3 pel conjunt tarragoní. Última hora del Nàstic, es l'apropa el nostre company de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
És el gran objectiu que ara el darrer partit de la temporada. Els tarragonins van estar tous i erràtics en defensa en el primer partit de la final i van acabar perdent per 1-3. Un mal resultat per una final a doble partit i pensant que l'empat en l'eliminatòria acabaria afavorint els bascos. No va ser el partit esperat ni desitjat per tothom i l'equip va cometre excessives errades defensives que va aprofitar molt bé el Sanse. Amb aquest resultat, l'entrenador del Nàstic, Lluís César, buscava el perquè de la derrota. Deia que en una final de play-off no pot regalar tant. Al contrari, reconeix que els tres gols encaixats són evitables. El tècnic, tot i això, està convençut que hi ha eliminatòria.
Convencido que hay eliminatòria. Difícil, sí. ¿Es el resultado que yo quería? No. Complicado, también. Y mañana venimos aquí a buscar a ser mejores el próximo domingo. Hay eliminatòria, es lo que puedo decir.
El Nàstic sortejarà aquesta tarda davant notari les 150 entrades que posa a disposició dels socis per anar a Zubieta. El Nàstic ha rebut un total de 3.037 peticions per aquestes entrades. Les entrades són la meitat de les 300 que la Real Societat ha donat al Nàstic, de la que 100 el Nàstic se la reserva per compromisos de club i 50 per la penya orgullgrana. Esportivament, la plantilla que va descansar aquest dilluns han set avui els darrers entrenaments de la temporada. L'equip entrenarà cada dia fins dissabte al nou estadi a porta tancada i dissabte al migdia marxarà cap a Donosti per quedar concentrats i afrontar la final a Zubieta diumenge a les 8 del vespre, on han de guanyar per una diferència de 3 gols si volen ser nou equip de la Lliga Hypermotion.
I de la primera federació baixem un esglaó a segona federació per parlar del Terrassa, que continua perfilant la seva plantilla de cara a la nova temporada. En aquest cas, nova incorporació, Mario Domingo Agarenc, procedent del Lleida. Abans jugava al Sant Cristóbal. Escoltem el nostre company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Mario Domingo és nou jugador del Terrassa Futbol Club, l'extrem. Defensarà la samarreta del conjunt agarenc la propera temporada, després d'un cicle al Sant Cristóbal, ara fa unes quantes temporades, recordem que va estar de l'any 2018 al 2022, i els seus darrers equips, l'Europa, on ha estat dues temporades, i el Lleida Club de Futbol, un Mario Domingo, format al Rubí, al Javac Terrassa i al Júnior. Un conjunt agarenc que ara mateix té ja 17 futbolistes a disposició de Víctor Bravo. Recordem els porters Marcos Iván Viarge, els defenses Borja López, Sirvel, Dix, Larrauri, Reche, Álvaro Martín i Mario Domingo, els migcampistes Gil Muntadas i Ruimán i els extrems Casti, Joaco i Guti, juntament amb els tres davanters Aitami, Van der Herik i Boere. Aquest últim, el Terrassa, està en negociacions amb el jugador holandès per acordar la seva sortida, ja que no compta de cara a la propera temporada.
Gràcies, Miqui. I ara anem a la tercera federació per parlar del Badalona, que ja mou el mercat i, a més, renou una peça clau de l'equip. Ramon Durant, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon, bon dia.
Bon dia. El Badalona ha anunciat avui la renovació d'un dels jugadors claus de la segona volta del conjunt escapurat. Es tracta del porter Carlos Azón. L'arc aragonès es va convertir en titular indiscutible d'ençà que va arribar el mes de gener. Azón va donar molta seguretat a la porteria badalonina i amb les seves intervencions va salvar situacions molt compromeses. Amb la seva continuïtat, el conjunt escapulat s'assegura una garantia a la porteria per afrontar la quarta temporada consecutiva a Tercera Federació, on s'ha d'optar a l'ascens des del començament. A més de la renovació d'Azón, s'han de sumar en les últimes hores dos fitxatges, el del central de l'Hospitalet, Sergio Ayala, que portarà experiència a l'eix de la defensa escapulada, es va formar a les categories inferiors del Barça i ha passat per les files del Cornellà, San Fernando o Salamanca, entre altres equips. A més, també es va anunciar el fitxatge d'Ivan Amoedo, un pivot defensiu que aquesta passada temporada ha militat al Peralada, d'on va arribar procedent de l'Escala. De moment, dos fitxatges, una renovació i, a més, tres baixes, les d'Álvaro Vázquez, Roger Monells i Àlex Rico.
Gràcies, Ramon. I ara baixarem uns quants esglaons més, de la Tercera Federació fins a Primera Catalana, perquè el Premià, atenció, ha tornat a Primera Catalana i ho ha fet 13 anys després d'absència. Des de Premià Mèdia, David Rodríguez.
Els premianencs tornen a primera catalana 13 anys després gràcies al global de 2-4 en l'eliminatòria contra el Canyelles. Al partit de tornada, Moja va posar el 2-1 definitiu de cap gràcies a una falta penjada per Chimo per ampliar distàncies. El tècnic, Cristian Carriqui, valora l'esforç fet per la seva plantilla durant tota la temporada.
La idea no era defendernos, porque iba a ser difícil, pero el partido nos iba a llevar a eso también. Ellos tenían que apretar, tenían que remontar, y sí que es verdad que en un balón parado, pues Moja mete el gol y ya yo creo que ellos vienen abajo, nosotros nos venimos un poco más arriba, y nos cuesta mucho menos en el final, y nada, se lo merecen.
Un dia històric que va quedar entelat per la greu lesió de Quique Amador, qui va patir un trencament de tíbia a la cama dreta.
I de Premià, marxem fins a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, on el joanenc també ha pujat a primera catalana. Jordi Giver, des de Ràdio Sallent.
El joanenc tornarà a competir a primera catalana la temporada vinent. L'equip de Sant Joan de Vilatorrada va aconseguir dissabte l'ascens gràcies a la victòria per 1-0 contra el Porreig en el partit de tornada del play-off d'ascens. L'empat sense gols en el partit d'anada deixava tot obert, però un gol de Castilla a la segona part va decantar l'eliminatòria a favor dels grocs. Eloi Eures, entrenador del joanenc, explicava que l'equip estava fos a l'últim tram de partit, però que van saber resistir.
I es va notar molt, perquè en els últims 20 minuts tota la, no sé si dir superioritat, però sí que és veritat que el partit el teníem controlat i havíem sigut millors, se'n va de cop i fins al punt que ells fallen un penal i em falla en un parell més, un minut 95 que traiem sota pals, que eren molt clares.
Amb aquest resultat, el joanenc recupera la categoria que havia perdut la temporada passada i la primera catalana comptarà amb 4 equips del Bages la propera edició, la Pirinaica, el Nàstic de Manresa, el Cardona i, de nou, el joanenc.
I parlem d'un partit d'ahir, agafem l'estic, hoquei patins, perquè el Barça va golejar contundentment el Liceo 6-0 en el segon partit de la final pel títol i tindrà una primera oportunitat de guanyar el títol aquest divendres a Riazor, a la pista del Liceo. Moment d'analitzar el que va ser la victòria, aquesta contundent golejada, amb el tècnic David Cáceres, que parla de la victòria i també dels dos grans porters que defensen la porteria blaugrana.
La veritat que molt content. Crec que és un dels millors partits que hem fet aquesta temporada. Els jugadors s'han trobat molt còmodes i crec que no, en cap moment hem deixat que el Liceu es cregués que ens podia guanyar i penso que som els justos guanyadors d'aquest partit. Sí, no, a part estem molt contents de com es porten ells. Estan portant un rol molt bo aquesta temporada, quan juga un o quan juga un altre. Ens estan donant moltíssim els dos i per nosaltres és un problema, però quin problema, no? Tenir un problema amb aquests dos porters és extraordinari. Avui el Sergi, les que ha tingut, com dius tu, amb el 3-0 ens aguanta allà i no és el mateix posar-te 3-1 contra 3-0. I les que han anat arribant les ha tret amb molta tranquil·litat, és el que té el Sergi, és un porter molt veterà, ja era tranquil quan era jove i ara encara més. O sigui, ara seguir aquesta línia a portar-se partit d'allà, intentar tancar-ho el més ràpid possible perquè segur que ells voldran intentar portar la sèrie aquí una altra vegada. Sí, és el que ens costava més a aquesta temporada a casa, posar-nos per davant. Molts equips se'ns han posat per davant i ens ha costat molt jugar a la contra, i crec que el Liceu, si algú té, és que juga, i això fa que nosaltres puguem fer el nostre hoquei. Ha sigut un partit a l'inici del partit molt obert, tant per una banda com una altra, i nosaltres hem estat més encertats i llavors hem pogut jugar molt còmodes. Que no tindrà res a veure el partit. A Riazor és un pavelló on, quan no en plan, és un pavelló molt calent, on la gent ajudarà, segur que apretaran els àrits per intentar treure coses, i a part la qualitat que té el Liceu. Penso que és un equip que ha arribat a aquest final de temporada amb molt bon nivell. Guanyar un Reus 3-0 és molt difícil i va aconseguir.
Doncs així ho analitzava el David Cáceres, el tècnic del Futbol Club Barcelona d'hoquei patins. I continuem amb l'estic a la mà per parlar del Vila-sana, que tanca la millor temporada de la seva història. Així de clar ha estat la jugadora Victòria Porta, tot i evidenciant que han hagut de perdre molt per acabar aconseguint un triplet històric pel club del Pla d'Urgell. Informa des de UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Encara convivint amb una ressaca emocional evident després de tancar la temporada 24-25 aixecant la Copa de la Reina i ratificant un curs que sense cap mena de dubte quedarà a la memòria de tot Vilassana, hem parlat amb Victòria Porta, una de les jugadores més importants del Vilassana Cooperativa d'Ibars. Començant per la final de la competició del CAU contra el Cerdanyola i preguntada per quan va notar que el títol se n'anava cap al Pla-Urgell, Porta en responia això.
Nosaltres en el Cerdanyola la Lliga en qüestió de 2 minuts passem de guanyar el partit a tornar. Aquest cap de setmana davant del Gijón i el Fraga, el Cerdanyola ha demostrat més que també és un rival que ha començat perdent a un dels dos partits i l'ha remuntat, així que teníem molt clar que seria un partit molt difícil, que no volia dir res començant guanyant, així que sabíem que era ben difícil i no vam donar el partit guanyat en cap moment, perquè suposo que si ho haguéssim fet potser si et relaxes o desmereixes el rival és quan llavors et planten les coses, diuen les coses.
Ampliant una mica més la mirada i repassant el que ha estat la temporada 24-25 pel Vilassana, el resum és senzill, ho deia Porta, el millor curs de la història del club.
Hem perdut moltíssimes finals, moltíssimes semifinals, molts partits importants, moltes fases classificatòries, però bueno, suposo que al final aprendre d'aquestes derrotes el que ens ha portat avui a poder guanyar aquests títols, a poder marcar aquesta temporada, a poder dir que la 24-25 ha sigut la millor temporada que ha viscut el Club Hockey Vilassana, i suposo que bueno, ara sabem el que és, sabem el que es porta un títol a la nostra gent, i ara ja bueno, no hi ha excusa que valgui, i ja volem guanyar, volem tornar a repetir les sensacions i volem portar més títols a casa.
El Vilassana tanca la temporada 24-25 havent aixecat la Supercopa d'Espanya a principis de curs, viatjant a Argentina per guanyar la Intercontinental Cup i posant el punt final amb l'èxit absolut de la Copa de la Reina. Obrim la carpeta al bàsquet i atenció perquè el Futbol Club Barcelona ha fet oficial fa pocs minuts que l'etapa de Justin Anderson al Barça finalitza. L'aler nord-americà acaba la seva vinculació contractual el 30 de juny després d'un any com a blaugrana. En aquestes línies el club blaugrana li agraeix la feina feta i també li desitja molta sort a Justin Anderson. I continuem parlant de bàsquet perquè el Baxi Manresa ha incorporat el danès Gustav Knudsen, un alè de 22 anys i 2,02 m, que arriba provinent de l'Espirou Bàsquet belga. Knudsen firma contracte per 3 temporades i s'uneix als fitxatges del francès Hugo Benítez, un base de 24 anys i 1,92 m, que arriba provinent del Bourg-en-Bresse francès, i del pivot Archange Izabolavi. Té 23 anys, fa 2,10 m, i ha jugat les 3 darreres temporades amb el Charleroi belga. Un Baxi Manresa que està explorant les possibilitats de jugar l'Eurocup la temporada vinent, una competició que atrau l'interès d'equips més potents al ser més rendible per les entitats. Com a conseqüència, dificulta que el Baxi pugui aconseguir una plaça i busca alternatives. Última hora sobre aquesta informació amb el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Gilbert.
Equips com el Gran Canària o el Joventut de Badalona han optat per canviar l'Eurocup per la Basketball Champions League. Aquests canvis d'equips millor classificats a la Lliga CB redueixen les possibilitats del Manresa en ser aquesta competició la preferida pel conjunt vegenc. El president Josep Maria Herms explicava, però, que estan buscant entrar ara a l'Eurocup, la segona competició continental organitzada, en aquest cas, per l'Eurolliga.
Per exemple, abans ha sortit la pregunta d'Europa, el club aposta per l'Europa d'aquest any que ve, ho hem dit des del primer dia, no depèn estrictament de nosaltres, hem quedat desens, però bueno, l'Eurocup la tenim allà, hi volem ser, hi volem treballar, i és una de les altres coses que s'estan fent, que s'estan treballant, s'està parlant amb ells. Aquesta setmana passada estàvem a Barcelona a la seu de l'Eurocup parlant amb ells.
Tot plegat dependrà de la competició que acabin optant els diferents clubs de la Lliga CB, millor classificats que el Manresa, i de la voluntat de l'Eurolliga, els organitzadors d'aquesta competició. Una altra possibilitat que té el conjunt vegenc és que la FIBA li permeti l'accés a la mateixa BCL, però fent una fase prèvia amb més partits, o que el club pugui jugar la FIBA Eurocup, la segona competició continental de la branca de la BCL.
I ara continuem amb més bàsquet, en aquest cas femení, perquè el Cadí la Seu ha anunciat la renovació per una temporada més de Regina Aguilar. La base catalana, que va arribar el curs passat, sumarà un segon any defensant la samarreta urgellenca. De la seva banda, Elena López deixa de ser jugadora de la penya després de dues temporades. I en futbol sala, el Barça afronta el primer dels dos partits a casa pel títol de Lliga. Rebrà el Cartagena avui a 7:15 al Palau. Escoltem el capità, en Sergi Lozano.
Nos hemos ganado el derecho de poder jugar una final, de volver a jugar la final de Liga, de estar donde el equipo tiene que estar, que es jugando finales, intentando ganar títulos. Y creo que encima tenemos factor cancha, así que está claro que todo se va a decidir en el Palau.
Tenemos ahí mucho en juego. Yo creo que es...
Doncs del futbol sala al waterpolo, perquè en aquest cas, i a la natació, el Club Natació Calella alerta que no podrà pagar nòmines ni arribar a finals d'any amb els recursos actuals. Ho explica des de Ràdio Calella, Gemma Palet.
El Club Natació Calella continua en una situació econòmica molt delicada. La gestió i el manteniment de la piscina municipal i el gimnàs situat a l'antic escorxador, dels quals tenen la concessió, suposen una càrrega insostenible per al club, que adverteix que no podrà fer front als pagaments previstos fins a finals d'any, entre ells les nòmines al personal i la paga extra del juny. El president del club, Raül Claramunt, va intervenir en l'últim ple municipal i va exposar amb contundència la situació.
El club no pot acomiadar ningú, sap per què? Perquè no tenim per pagar les nòmines i la paga doble del mes de juny. I ja us avanço que no arribarem a final d'any amb la subvenció que hem rebut. Per què? Perquè és deficitari. Tots els clubs de natació, pràcticament tots els clubs de natació, són deficitaris.
Aquest any el consistori ha destinat 125.000 euros a la subvenció del club.
Fins aquí l'enjoc mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor Joan Garcia i l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, també de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Salut. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
She's crazy like a fool.
Bon dia i bon dimarts 17 de juny de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dimarts 17 de juny, ahir es va viure una gran festa a Vilassant, a una petita localitat lleidatana. Les campiones d'un triplet històric pel club, primers títols de la història d'aquesta entitat, Supercopa, Mundial i la Copa de la Reina, guanyada aquest diumenge a Cerdanyola, van celebrar amb l'Ajuntament i la ciutadania aquesta fita històrica. Un club que continua creixent i sent un referent ja a nivell mundial. Parlarem amb una de les referents d'aquest conjunt. També coneixerem la darrera hora del Barça de Futbol Sala, que es juga el títol a partir d'avui davant el Cartagena, el vigent campió de Lliga. Si el conjunt blaugrana guanya el títol, tindrà un doble premi. Participarà a la Supercopa i també a la Champions. Molta teca avui en aquest Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. I ho fem amb la companyia d'Alba Triador. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
En futbol, adeu a Joan Garcia de l'Espanyol.
La Lliga informava a l'Espanyol que Joan Garcia ha depositat l'import de la seva clàusula, el pas previ a que l'ens organitzador doni validesa a l'operació i que es faci l'anunci pel seu fitxatge pel Barça, previst pels pròxims dies. El conjunt perico, que en la plana esportiva anunciava un partit amistós contra el Southampton el 26 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque.
A les 11 del matí, aquesta cita ja consolidada, ja tancada, en la pretemporada de l'equip de Manolo González. Més futbol. El Barça fa oficials les dates dels tres partits que disputarà a Àsia aquest estiu.
Seran el 27 de juliol, que jugaran davant el Vissel Kobe al Japó, i faran doble parada a Corea del Sud el 31 de juliol davant el Seul i el 4 d'agost al camp del Daegu.
I el Barça femení tanca una tornada molt esperada.
Ha anunciat el primer fitxatge per al nou curs amb l'arribada de Laia Alexandri, defensa central de Santa Coloma de Gramenet, que retorna al club on es va formar. La jugadora, de 24 anys, signa fins al 2029 i des que va deixar el Barça va jugar l'Atlètic de Madrid i el Manchester City, club amb qui s'enfrontava les blaugranes en la darrera edició de les Champions.
Encara en futbol, segona federació, l'Europa, que jugarà a primera federació, va pujar aquesta temporada, anunciava la continuïtat per un any més del capità, Àlex Cano.
El central, que va arribar al conjunt escapulat al curs 2009-2010, viurà la seva 17a temporada defensant la samarreta del conjunt graciank. Cano seguirà ampliant els seus registres amb la samarreta de l'Europa, on ja hi figura com a jugador més partits al primer equip i també com el segon màxim golejador històric.
En futbol sala, aquest dimarts arrenca la final de la primera masculina i el Barça obrirà el Palau al seu partit davant el Cartagena.
La sèrie definitiva, que jugarà el millor de 5 partits, començarà a 6:45 de la tarda. Els blaugranes tenen el factor pista favorable i buscaran recuperar el títol de Lliga 2 anys després. Ho faran davant del vigent campió.
En hoquei patins, el Barça a punt de guanyar el títol.
Els blaugranes golegen contundentment per 6-0 a Liceo en el segon partit de la final pel títol. Els de David Cáceres posen el 2-0 a l'eliminatòria i tindran aquest divendres a Riazor la primera oportunitat per aixecar el títol de campions.
En bàsquet, continuen els moviments dels equips catalans per confeccionar les seves plantilles de cara a la temporada vinent.
El Baxi Manresa incorpora el danès Gustav Knudsen, un alé de 22 anys i de 2 metres i 2 centímetres, que arriba provinent de l'Espirou Bàsquet belga. El danès firma contracte per a 3 temporades i s'uneix als fitxatges del francès Hugo Benítez, un base de 24 anys i 1,92 m, que arriba provinent del Bourg-en-Bresse francès, i del pivot Arxenys Isaf Bolavi, de 23 anys, de 2,10 m, i que ha jugat les darreres 3 temporades amb el Cereloa belga.
El Cadí-la-Seu també, en aquest cas de la Lliga Femenina, anunciava la renovació per una temporada més de Regina Aguilar. La base catalana, que va arribar al curs passat, sumarà un segon any defensant la samarreta urgellenca. De la seva banda, Elena López deixa de ser jugadora de la penya després de 2 temporades. I per acabar, en tennis, Paula Badosa, número 10 del món, ha tornat a la competició després de Roland Garros.
La bagurenca es troba disputant el 8-500 de Berlín per adaptar-se a la gira sobre herba. Badosa va aconseguir el bitllet pels vuitens de final del torneig després de desfer-se del tennista local Eva Lis per 6-1 i 6-3. La catalana s'enfrontarà dimecres a la nord-americana i número 9 del món, Eva Navarro, per un lloc pels quarts de final.
La Generalitat de Catalunya obre 1.587 noves places per ser mosso d'esquadra. Si vols una feina amb futur, compromesa i amb projecció, aquesta és la teva oportunitat. Els Mossos són una policia moderna i propera que treballa per la ciutadania amb responsabilitat. Presenta la teva sol·licitud fins al 27 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina, un futur per tothom.
Ladies and gentlemen,
dimarts 17 de juny, volíem dir, i obrim aquest enjoc, i ho farem amb la carpeta del futbol, perquè encara tenim alguns equips que s'hi juguen moltes coses. És el cas, per exemple, del Nàstic de Tarragona, que cerca plaça, després de 6 anys del seu descens, a segona divisió. I ho té complicat, almenys amb el resultat del partit d'anada, que va perdre per 1-3 al nou estadi, i ara toca èpica, remuntada a Sant Sebastià, concretament a Subieta. El partit de tornada serà aquest diumenge a les 8 del vespre. La ciutat, l'equip i també el cos tècnic esperen i respiren optimisme. Moment d'escoltar l'última hora del conjunt tarragoní. Des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
És el gran objectiu que ara el darrer partit de la temporada. Els tarragonins van estar tous i erràtics en defensa en el primer partit de la final i van acabar perdent per 1-3. Un mal resultat per una final a doble partit i pensant que l'empat en l'eliminatòria acabaria afavorint els bascos. No va ser el partit esperat ni desitjat per tothom i l'equip va cometre excessives errades defensives que va aprofitar molt bé el Sanse. Amb aquest resultat, l'entrenador del Nàstic, Luis César, buscava el perquè de la derrota. Deia que en una final de play-off no pot regalar tant. Al contrari, reconeix que els 3 gols encaixats són evitables. El tècnic, tot i això, està convençut que hi ha eliminatòria.
Convencido que hay eliminatòria. Difícil, sí. ¿Es el resultado que yo quería? No. Complicado, también. Y mañana venimos aquí a buscar ser mejores el próximo domingo. Hay eliminatòria, es lo que puedo decir.
El Nàstic sortejarà aquesta tarda davant notari les 150 entrades que posa a disposició dels socis per anar a Zubieta. El Nàstic ha rebut un total de 3.037 peticions per aquestes entrades. Les entrades són la meitat de les 300 que la Real Societat ha donat al Nàstic, de la que 100 el Nàstic se la reserva per compromisos de club i 50 per la penya orgullgrana. Esportivament, la plantilla que va descansar aquest dilluns han set avui els darrers entrenaments de la temporada. L'equip entrenarà cada dia fins dissabte al nou estadi a porta tancada i dissabte al migdia marxarà cap a Donosti per quedar concentrats i afrontar la final a Zubieta diumenge a les 8 del vespre, on han de guanyar per una diferència de 3 gols si volen ser nou equip de la Lliga Hypermotion.
Doncs de Tarragona marxem fins a Terrassa perquè allà el conjunt agarenc està confeccionant la plantilla. Pràcticament està tancada, encara falten alguns retocs pel conjunt de Víctor Bravo. Ahir es va anunciar l'arribada de Mario Domingo, procedent del Lleida. Miqui Romagosa, des del Canal Terrassa.
Mario Domingo és nou jugador del Terrassa Futbol Club, l'extrem, defensarà la samarreta del conjunt agarenc la propera temporada, després d'un cicle al Sant Cristòbal, ara fa unes quantes temporades, recordem que va estar de l'any 2018 al 2022, i els seus darrers equips, l'Europa, on ha estat dues temporades, i el Lleida Club de Futbol, un Mario Domingo, format al Rubí, al Javac Terrassa i al Júnior. Un conjunt agarenc que ara mateix té ja 17 futbolistes a disposició de Víctor Bravo. Recordem els porters Marcos Iván Viarge, els defenses Borja López, Sirvel, Dix, Larrauri, Reche, Álvaro Martín i Mario Domingo, els migcampistes Gil Muntadas i Ruimán i els extrems Casti, Joaco i Guti, juntament amb els tres davanters Aitami, Van der Herik i Boere. Aquest últim, el Terrassa, està en negociacions amb el jugador holandès per acordar la seva sortida, ja que no compta de cara a la propera temporada.
Doncs des de Terrassa marxem ara fins a Badalona, perquè el conjunt badaloní ja mou el mercat i renova una de les peces claus. Així ens explica el nostre company des de Ràdio Ciutat de Badalona, en Ramon Duran. Ramon, bon dia.
Bon dia. El Badalona ha anunciat avui la renovació d'un dels jugadors claus de la segona volta del conjunt escapurat. Es tracta del porter Carlos Azón. L'arc aragonès es va convertir en titular indiscutible d'ençà que va arribar el mes de gener. Azón va donar molta seguretat a la porteria badalonina i amb les seves intervencions va salvar situacions molt compromeses. Amb la seva continuïtat, el conjunt escapulat s'assegura una garantia a la porteria per afrontar la quarta temporada consecutiva a Tercera Federació, on s'ha d'optar a l'ascens des del començament. A més de la renovació d'Azón, s'han de sumar en les últimes hores dos fitxatges, el del central de l'Hospitalet, Sergio Ayala, que portarà experiència a l'eix de la defensa escapulada, es va formar a les categories inferiors del Barça i ha passat per les files del Cornellà, San Fernando o Salamanca, entre altres equips. A més, també es va anunciar el fitxatge d'Ivan Amoedo, un pivot defensiu que aquesta passada temporada ha militat al Peralada, d'on va arribar procedent de l'Escala. De moment, dos fitxatges, una renovació i, a més, tres baixes, les d'Álvaro Vázquez, Roger Monells i Àlex Rico.
Gràcies, Ramon. De la Tercera Federació anem a parlar d'aquells conjunts que han pujat a Primera Catalana. Per exemple, de Badalona anem al Prat, perquè la Terlenca va superar el sector Montserratina en el partit de tornada, 4-2, i per primera vegada jugarà a Primera Catalana. Escoltem el nostre company del Prat Ràdio, Jonathan Marín.
Bon dia. El Terlenca ha superat 4-2 al sector Montserratina i ascendeix a Primera Catalana per primer cop a la història, una categoria que és el segon esglaó del futbol català i el setè a nivell espanyol. Un Terlenca que ràpidament es va posar 2-0, en el 13 va marcar Taku i en el 17 Nico. Tot i aquest avantatge, el sector Montserratina va retallar distàncies només a sortir del descans en una acció ràpida i que Kylian no va desaprofitar, però a l'hora de partit, i tot i que el sector Montserratina va intentar ficar la por en el cos amb un xut al travesser del capità Manel Martí, el Terlenca va marcar el 3-1 novament a través de les botes de Taku. I ja en el 85, Cabello va marcar el 4-1, que era la sentència pràcticament definitiva. Tot i això, el sector Montserratina no va baixar els braços i Fradera va marcar el 4-2, el resultat definitiu d'aquest partit i que certifica l'ascens del Terlenca a Primera Catalana. Escoltem el tècnic Pota Blava, David Rodríguez.
Lo hemos dicho, ¿no?, al descanso, que bueno, que teníamos que tener esa resiliencia, ¿no?, el saber estar. Sabíamos que íbamos a tener momentos donde el rival pues se iba a volcar, nos podía apretar. Pero bueno, al final tener confianza, creo que somos justos vencedores al final por la ida y la vuelta y nada, agradecido por el trabajo de los chicos y ahora pues a celebrarlo y disfrutarlo.
Una vegada acabat el partit, la festa ha estat plena. L'estruc per celebrar que el Terlenca serà equip de Primera Catalana per primera vegada en la seva història.
Això a Primera Catalana, i a més també volem confirmar ara mateix un horari que ha fet públic el Sant Just, Atlètic Sant Just, la promoció de tornada a Tercera Federació entre l'Atlètic Sant Just i el Canvi de Let, i a hora serà aquest dissabte a 17:15 de la tarda al Municipal de Sant Just. Recordem, partit d'anada, empat a 2 entre Sant Just i Canvi de Let, i ara toca la tornada. I tornem a Primera Catalana, perquè un altre dels equips que militarà en aquesta categoria serà el Premià, després de desfer-se del Canyelles. Ens traslladem fins a Premià Mèdia amb el nostre company David Rodríguez.
Els premianencs tornen a Primera Catalana 13 anys després gràcies al global de 2-4 en l'eliminatòria contra el Canyelles. Al partit de tornada, Moja va posar el 2-1 definitiu de cap gràcies a una falta penjada per Chimo per ampliar distàncies. El tècnic, Cristian Carriqui, valora l'esforç fet per la seva plantilla durant tota la temporada.
La idea no era defendernos, porque iba a ser difícil, pero el partido nos iba a llevar a eso también. Ellos tenían que apretar, tenían que remontar, y sí que es verdad que en un balón parado, pues Moja mete el gol y ya yo creo que ellos vienen abajo, nosotros nos venimos un poco más arriba, y nos cuesta mucho menos en el final, y nada, se lo merecen.
Un dia històric que va quedar entelat per la greu lesió de Quique Amador, qui va patir un trencament de tíbia a la cama dreta.
Doncs des de Premià fins a Sant Joan de Vilatorrada, on el joanenc també puja a Primera Catalana. Un any després del seu descens, torna a aquesta categoria. I en Jordi Givert, des de Ràdio Sant Llen, ens amplia la informació.
El joanenc tornarà a competir a Primera Catalana la temporada vinent. L'equip de Sant Joan de Vilatorrada va aconseguir dissabte l'ascens gràcies a la victòria per 1-0 contra el Porreig en el partit de tornada del play-off d'ascens. L'empat sense gols en el partit d'anada deixava tot obert, però un gol de Castilla a la segona part va decantar l'eliminatòria a favor dels grocs. Eloi Eures, entrenador del joanenc, explicava que l'equip estava fos a l'últim tram de partit, però que van saber resistir.
I es va notar molt. Es va notar molt perquè en els últims 20 minuts tota la, no sé si dir superioritat, però sí que és veritat que el partit el teníem controlat i havíem sigut millors, se'n va de cop i fins al punt que ells fallen un penal i em fallen un parell més, un minut 95 que traiem sota pals que eren molt clares.
Amb aquest resultat, el joanenc recupera la categoria que havia perdut la temporada passada i la Primera Catalana comptarà amb 4 equips del Bages la propera edició, la Pirinaica, el Nàstic de Manresa, el Cardona i, de nou, el joanenc.
Agafem l'estic per parlar d'hoquei patins i és que el Barça ahir va golejar contundentment 6-0 al Liceo en el segon partit de la final pel títol de Lliga. I ara ho té tot de cara per guanyar el títol divendres. Això sí, ha de guanyar a Riazor. El tècnic del Barça, David Cáceres, content pel resultat i també, doncs, lloa la porteria, els dos porters que té al Futbol Club Barcelona.
La veritat que molt content. Crec que és un dels millors partits que hem fet aquesta temporada. Els jugadors s'han trobat molt còmodes i crec que no, en cap moment hem deixat que el Liceu es cregués que ens podia guanyar i penso que som els justos guanyadors d'aquest partit. Sí, no, a part estem molt contents de com es porten ells. Estan portant un rol molt bo aquesta temporada, quan juga un o quan juga un altre. Ens estan donant moltíssim els dos i per nosaltres és un problema, però quin problema, no? Tenir un problema amb aquests dos porters és extraordinari. Avui el Sergi i les que ha tingut, com dius tu, amb el 3-0 ens aguanta allà i no és el mateix posar-te 3-1 contra 3-0. I les que han anat arribant les ha tret amb molta tranquil·litat, és el que té el Sergi, és un porter molt veterà, ja era tranquil quan era jove i ara encara més. O sigui, ara seguir aquesta línia amb el tercer partit d'allà, intentar tancar-ho el més ràpid possible perquè segur que ells voldran intentar portar la sèrie aquí una altra vegada. Sí, és el que ens costava més aquesta temporada a casa, posar-nos per davant. Molts equips se'ns han posat per davant i ens ha costat molt jugar a la contra, i crec que el Liceu, si algú té, és que juga, i això fa que nosaltres puguem fer el nostre hoquei. Ha sigut un partit a l'inici del partit molt obert, tant per una banda com una altra, i nosaltres hem estat més encertats i llavors hem pogut jugar molt còmodes. Que no tindrà res a veure el partit. A Riazor és un pavelló on, quan l'omplen, és un pavelló molt calent, on la gent ajudarà, segur que apretaran els àrits per intentar treure coses, i a part la qualitat que té el Liceu. Penso que és un equip que ha arribat a aquest final de temporada amb molt bon nivell. Guanyar un Reus 3-0 és molt difícil i va aconseguir.
Doncs això se deia el tècnic David Cáceres, divendres hi haurà aquest tercer partit. I continuem parlant d'hoquei patins, però en aquest cas femení. El Vila-sana tanca la millor temporada de la seva història. Així declara estar la jugadora Victòria Porta, tot i evidenciant que han hagut de perdre molt per acabar aconseguint un triplet històric pel club del Pla d'Urgell. Informa des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Gui, bon dia.
Encara convivint amb una ressaca emocional evident després de tancar la temporada 24-25 aixecant la Copa de la Reina i ratificant un curs que sense cap mena de dubte quedarà a la memòria de tot Vilassana. Hem parlat amb Victòria Porta, una de les jugadores més importants del Vilassana Cooperativa d'Ibars. Començant per la final de la competició del CAU contra el Cerdanyola i preguntada per quan va notar que el títol se n'anava cap al Pleugell, Porta en responia això.
Nosaltres amb el Cerdanyola a la Lliga en qüestió de 2 minuts passem de guanyar el partit a tornar. En aquest cap de setmana, davant del Gijón, el Fraga, el Cerdanyola, demostrant més que també és un rival que ha començat perdent a un dels dos partits i l'ha remuntat, així que teníem molt clar que seria un partit molt difícil, que no volia dir res començant guanyant, així que sabíem que era ben difícil i no vam donar el partit guanyat en cap moment, perquè suposo que si ho haguéssim fet, potser si et relaxes o desmereixes el rival és quan llavors et planten les coses, diuen les coses.
Ampliant una mica més la mirada i repassant el que ha estat la temporada 24-25 pel Vilassana, el resum és senzill, ho deia Porta, el millor curs de la història del club.
Hem perdut moltíssimes finals, en molts partits importants, en moltes fases classificatòries, però bueno, suposo que al final aprendre d'aquestes derrotes el que ens ha portat avui a poder guanyar aquests títols, a poder marcar aquesta temporada, a poder dir que la 24-25 ha sigut la millor temporada que ha viscut el Club Hockey Vilassana, i suposo que bueno, ara sabem el que és, sabem el que es porta un títol a la nostra gent, i ara ja bueno, no hi ha excusa que valgui, i ja volem guanyar, volem tornar a repetir les sensacions i volem portar més títols a casa.
El Vilassana tanca la temporada 24-25 havent aixecat la Supercopa d'Espanya a principis de curs, viatjant a Argentina per guanyar la Intercontinental Cup i posant el punt final amb l'èxit absolut de la Copa de la Reina.
Parlem de bàsquet perquè continuen els moviments dels equips catalans per confeccionar les seves plantilles de cara a la temporada vinent. És el cas del Baxi Manresa. Incorpora el danès Gustav Knudsen, un alè de 22 anys i 2'02", que arriba provinent de l'Espirou Bàsquet belga. Knudsen firma contracte per 3 temporades i s'uneix als fitxatges del francès Hugo Benítez, un base de 24 anys i 1'92", que arriba provinent del Bourg-en-Bresse francès, i del pivot Archange Isaac Bolaví. Té 23 anys, fa 2'10", ja ha jugat les darreres 3 temporades amb el Charleroi belga. Un Baxi Manresa que està explorant les possibilitats de jugar la Europe Cup la temporada vinent. Una competició que atrau l'interès d'equips més potents al ser més rendible pels clubs, com a conseqüència dificulta que el Baxi pugui aconseguir una plaça i buscar alternatives. Jordi Gilbert, des de Ràdio Sallent.
Equips com el Gran Canària o el Joventut de Badalona han optat per canviar l'Eurocup per la Basketball Champions League. Aquests canvis d'equips millor classificats a la Lliga CB redueixen les possibilitats del Manresa en ser aquesta competició la preferida pel conjunt vegenc. El president Josep Maria Herms explicava, però, que estan buscant entrar ara a l'Eurocup, la segona competició continental organitzada, en aquest cas, per l'Eurolliga.
Per exemple, abans ha sortit la pregunta d'Europa, el club aposta per l'Europa d'aquest any que ve, ho hem dit des del primer dia, no depèn estrictament de nosaltres, hem quedat desens, però bueno, l'Eurocup la tenim allà, hi volem ser, hi volem treballar, i és una de les altres coses que s'estan fent, que s'estan treballant, s'està parlant amb ells. Aquesta setmana passada estàvem a Barcelona a la seu de l'Eurocup parlant amb ells.
Tot plegat dependrà de la competició que acabin optant els diferents clubs de la Lliga CB, millor classificats que el Manresa, i de la voluntat de l'Eurolliga, els organitzadors d'aquesta competició. Una altra possibilitat que té el conjunt vegenc és que la FIBA li permeti l'accés a la mateixa BCL, però fent una fase prèvia amb més partits, o que el club pugui jugar la FIBA Eurocup, la segona competició continental de la branca de la BCL.
Hi ha moviments al mercat d'estiu a la Lliga CB i també a la Lliga Femenina. Per exemple, el Joventut de Badalona acaba d'anunciar la renovació de Liz Ramet per la temporada vinent. Jugadora belga internacional que va arribar al curs passat a Badalona, on ha mostrat una de les millors direccions de joc de la competició en la seva estrena a la penya. 27 anys, ha destacat durant el seu primer any, sobretot pel control a perfecció i ritme de joc. Top 10 amb 3 i mig passes de cistella i una jugadora molt agressiva en defensa amb facilitat per recuperar pilotes, 1,1 per partit. Internacional en Bèlgica, va participar als Jocs Olímpics de París i, a més, demà dijous debuta a l'Eurobàsquet en Bèlgica davant la selecció de Portugal. I el Cadí la Seu també es mou al mercat i ha anunciat la renovació per una temporada més de Regina Aguilar, una base catalana que va arribar el curs passat, suma un segon any defensant la samarreta urgellenca. I acabarem parlant del Club Natació Calella, que alerta que no podrà pagar nòmines ni arribar a finals d'any amb els recursos actuals. Des de Ràdio Calella, Gemma Palet.
El Club Natació Calella continua en una situació econòmica molt delicada. La gestió i el manteniment de la piscina municipal i el gimnàs situat a l'antic escorxador, dels quals tenen la concessió, suposen una càrrega insostenible per al club, que adverteix que no podrà fer front als pagaments previstos fins a finals d'any, entre ells les nòmines al personal i la paga extra del juny. El president del club, Raül Claramunt, va intervenir en l'últim ple municipal i va exposar amb contundència la situació.
El club no pot acomiadar ningú, sap per què? Perquè no tenim per pagar les nòmines ni la paga doble del mes de juny. I ja us avanço que no arribarem a final d'any amb la subvenció que hem rebut. Per què? Perquè és deficitari. Tots els clubs de natació, pràcticament tots els clubs de natació, són deficitaris.
Aquest any el consistori ha destinat 125.000 euros a la subvenció del club.
Doncs per acabar parlem de futbol sala i d'una cita que es disputa avui a 7:15 entre el Barça de futbol sala i el Cartagena. Primer partit pel títol de Lliga, el Cartagena és el vigent campió i el Barça doncs vol guanyar aquest títol per també, de pas, classificar-se per la Supercopa i per la Champions. La cita, com dèiem, a 7:15 de la tarda al Palau. El segon partit també serà a Barcelona i després la sèrie viatja cap a Cartagena. L'equip blaugrana, com dèiem, vol guanyar la Lliga i de retruc aconseguir aquesta doble classificació, Supercopa i Champions. Fins aquí l'enjoc mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Joan Garcia i l'Oriol Coromina, al control tècnic i les emissores de proximitat i a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, també de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I hate.